Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Heu de saber que la cantant Nina és avui a Palma per signar llibres de La meva veu.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Continuem en directe aquí, Vetre Ràdio. Som aquí a la Rambla de Palma, preciosa, plena de llibres i de roses avui, gent que passeja, gent que guaita, i nosaltres amb una convidada molt especial, que ara tot d'una vos presentarem, però abans hem de dir que tenim aquí Níquer Hernández al control tècnic i també Antoni Cardell a Vetre, als estudis centrals d'Vetre Ràdio, i molta gent que ens ve a veure. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb els llibres, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Avui l'actualitat passa per Sant Jordi, òbviament, i som aquí en directe amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Amb en Sebastià Lidé.
Som aquí, encara.
I amb en Miquel Jung.
Bon dia. Home.
Com esteu? Com va aquesta gargamella?
És complicat, eh? Complicat.
Sí. És una lluita.
L'hem de finar,
no, no, no ho negarem.
Bé, ja no venia fina, eh? Aquesta gargamella ja fa setmanes, eh? Però, clar.
L'hem de tenir bé, perquè ara tenim una convidada...
Posa't un tema posta.
Que en sap molt de veu. Tot d'una la presentant, perquè avui presenta La meva veu, de Nina.
Des de dalt del tren obres la finestra. Mires el poble, sembla encara més petit. És massa aviat, a casa tots dos.
L'actriu, cantant i logopeda catalana Nina serà avui a partir de les 6 celebrant Sant Jordi a la plaça de Cort de Palma, a la paradeta de la nova editorial Moll. Aquesta editorial, per cert, recupera la seva ubicació emblemàtica del banc del conegut Sinofós a la façana de l'Ajuntament. I com vos dèiem, Nina serà allà per signar exemplars del darrer llibre que va publicar amb aquesta editorial, que du per títol La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans. Amb aquesta obra, la cantant intenta explicar la veu, aquest instrument invisible, però tan necessari, i és una explicació per a tots els públics, ja que la protagonista del llibre, na Evi, convida petits i grans a aprendre sobre la veu jugant, experimentant i a través d'eines i recursos pràctics. La meva veu és un llibre guia il·lustrat i prologat per Màrius Serra.
I és aquí amb nosaltres. De fet, la gent s'atura a mirar-la. Nina, com estàs? Benvinguda.
Bona tarda, què tal?
Moltes gràcies, que bé que
gràcies
siguis aquí.
Gràcies a vosaltres per
convidar-me. Quina il·lusió. Clar, tu vens de Barcelona i allà fan festa molt grossa, també, oi?
Bé, no teniu res a envejar.
No?
I és molt guapo viure-ho aquí.
Que bé.
Sí, a mi m'agrada molt. No és el primer any que vinc.
Això anava a demanar.
Sí, i a mi m'agrada moltíssim. Jo crec que aquí a Sant Jordi té un poquet sa calma, un poquet sa calma de silla, se respira, i això a mi m'agrada, saps? A Barcelona hi ha molta de gent.
Ja, és allà de no aturar,
sí,
no?
Sí,
gent per tot.
Sí,
és així. Com durem aquesta veu amb aquests plataners aquí baix avui?
Amb aquests plataners molt malament. Això dels plataners...
Ah, mira, no m'ho
aquí ens arriba el llibre.
Sí, gràcies, sí. Toni.
No, això dels plataners és fatal. L'única cosa, sí, sé que el que diré, home, però com mos pots dir això si hem d'estar parlant? L'única manera de que no t'afecti el plataner és respirar pel nas i tenir la boca tancada. Mm. O sigui que ho tenim molt malament.
Sí.
Clar, però de vegades, Nina, posen cada fals enmig de passatges com aquesta Rambla de ciutat, on hi ha plataners i un artista ha d'actuar.
Sí,
clar,
sí.
Tu com controles por de cantar la projecció de veu que tens i evitar que el plataner no t'afecti?
Fixa't que mentre tu parles jo estava amb la boca tancada.
Sí.
I quan acabi de parlar la tancaré. Això no vol dir que quan estigui parlant o cantant hi hagi una fulleta que entri. No, això és terrible. Mireu, la veu és un instrument delicadíssim, molt delicat. És inestable per naturalesa. I a més es veu també molt, molt afectat, de vegades positiva i de vegades negativament, per les emocions. Però al final és un instrument meravellós i extraordinari, que, com dèieu, és invisible als ulls, però que el que hem pretès amb aquest llibre és explicar i que nins i grans puguin veure allò invisible als ulls. I això ho hem fet a través d'unes il·lustracions magnífiques de la meva companya Carla Jover, que penso que les seves il·lustracions i els jocs que proposa per a nins ajuden molt a entendre això, que no veiem, però que alhora és tan familiar per nosaltres, no? Perquè la veu l'utilitzem cada dia, és superfamiliar. Però no en sabem res o en sabem molt poc.
Sí, però allò que dèiem que si ho feim servir cada dia no li donem prou valor. És a dir, la gent, quan té mal de cap, tot d'una pren un paracetamol o un ibuprofe, però quan tenim mal de veu, no sabem el que és el mal de veu. O te fa mal el coll, o ja està, però la veu a vegades pateix i no mos n'atemem.
Jo sempre dic, quan em trob davant d'una persona, no?, com a logopeda, com a professora de cant, que veig que no té prou consciència d'aquesta meravella, sempre li dic, has de pensar que el llenguatge que estàs articulant o les notes que estàs cantant i el llenguatge que estàs articulant en aquesta cançó ho fas amb uns òrgans que són els òrgans de la masticació, que no van ser dissenyats per parlar ni molt menys per cantar, no? És necessari prendre consciència de la meravella i del miracle de poder articular el llenguatge i de poder expressar-nos i de poder cantar. I sí que és vera que només ens adonem de... I comencem com a prendre una mica de consciència de la veu el dia que la perdem, no? I vosaltres que us dediqueu, sí, sí. I que utilitzeu la veu, no?, que és la vostra principal eina de treball, quan la perds és quan te n'adones de l'important que arriba a ser per tu. I el llibre també, el llibre de la meva veu, diguem-ne que és un missatge que va acompanyant tot el llibre, no?, de cuida la teva veu, només en tens una, no té recanvi. Jo sempre dic, tu pots trasplantar un pulmó, fetge, un ronyó, però no pots trasplantar una laringe. No la pots trasplantar. No hi ha recanvi. Cuida-la, només en tens una, no?
Wow. I què fa la Nina per cuidar la seva veu?
Bueno, en èpoques de... que l'has d'utilitzar molt, en èpoques de fer moltes funcions... Jo sempre dic que els artistes som atletes d'elit. I què fa un atleta? Es cuida l'alimentació i es cuida molt l'activitat física. Això en èpoques en què l'has de fer servir de forma exigent. Si no la faig servir de forma exigent, jo també m'adono una mica de vacances.
És a dir, que aquell músic que anava al bar i feia...
No, això
mala
és...
vida.
Això
ha passat de moda.
Això en, diguem-ne, en els cantants que estem fent musicals o òpera o segons quins gèneres, això no ho pots fer. No, és incompatible. És, hi ha com tres manaments, no? Diguem, no? Una tríada que és obligatòria, que és dormir bé i molt, beure aigua i callar, o xerrar només quan sigui estrictament necessari, perquè la veu la necessites per cantar, no? I després hi ha altres coses, com l'alimentació o com tot el que faries si fossis un esportista d'elit, que t'has de cuidar molt l'activitat física i l'alimentació.
Remeis o prevenció, que en principi tenim a mà.
I tant! No costen gens, només costa tenir consciència. Què passa? Que la gent que treballem amb la veu tenim molta consciència sobre això, no? Per exemple, en el llibre La meva veu, hi ha un capítol dedicat als docents, que els docents sabeu que és el col·lectiu que més pateix patologies vocals i que les pateixen a més de valent, no? Perquè nosaltres estem aquí, portem un micròfon, estem amplificats, mos escolten bé, bueno, cau una fulla de plataner, però no passa res. Però els professors, el col·lectiu docent, realment hi ha una problemàtica seriosa en relació a la prevalència de les patologies. I en el llibre també intentem donar alguns consells, algunes estratègies per aquest col·lectiu, perquè diguem-ne que ens hi sentim molt, molt a prop i estem molt conscienciades com a logopeda del molt que ho pateixen. No?
Som allà al mig de la Rambla, això és Tèntol, som en conversa amb Nina, la cantant, que ve a presentar-nos aquest llibre de La meva veu, i quan el vas presentar la primera vegada, me'n record que en vàrem parlar, i vas explicar la teva disciplina fèrria per no parlar quan tenies funció o estaves allà al mig d'un musical. I jo t'hauria de demanar, la gent del teu voltant entén aquest silenci? Perquè arriba un moment en què qualcú te deu telefonar per xafardejar una estoneta. Nina, mira quin coverbo que tinc. Aquest de descobrir una xafarderia, te la vull contar, i tu allà, per senyes, o a través de missatges de WhatsApp, contestant, perquè saps que tens funció de Los Puentes de Madison, Mamma Mia, qualsevol dels musicals que has posat en marxa.
Jo no parlo mai per telèfon.
No?
Ai, com és?
Perquè el telèfon és el pitjor enemic de la veu. Parlar per telèfon, i fixeu-vos, no? I a més, cada vegada més, la gent com alça la veu per parlar per telèfon, que no cal. El que passa que, com que no veus l'interlocutor, t'apareix que has de cridar perquè te senti, perquè, no? Perquè t'escolti. I jo no hi parlo mai, perquè és allò més que més fatiga la veu. I, per tant, la gent que em coneix ja no em crida, perquè sap que no, tampoc l'agafaré. Així que aquest problema no el tinc.
I què fas? Escrius per comunicar-te?
Sí, o si puc fer una nota de veu, però parlar, allò, poso el telèfon i... No, això no ho faig. I el que em deies, el meu entorn, sí que ho sap, lo del silenci. Vull dir, jo pels matins, si faig funció, jo no parlo fins a les 12 o a la 1, i a casa no es fa estrany. A ma mare, que m'ha vist des de nina fer això, perquè sap que sí, que ho té claríssim i té tanta consciència ella com jo, no se li fa estrany. I tampoc se'ns fa estrany a companys de la professió, no? Perquè no, l'instrument l'has de guardar pel que l'has de guardar, per pujar a l'escenari i fer bé la feina, perquè la feina que fem com a actors és molt exigent.
El meu company Celestine demanava per qualque remei casolà. No sé si Nanina té qualque secret, qualque beuratge, qualque infusió que pugui recomanar per si ara qualcú vol arribar a poder cantar Nacida para amar amb aquesta tessitura.
Mira, jo penso que si us llegiu el llibre entendreu, perquè una cosa és que jo sigui logopeda i que tingui un bagatge com a logopeda, com a professora de cant, però també jo aquest llibre he volgut fer el llibre que a mi m'hauria agradat tenir, perquè el Nacida para amar, el Mamma Mia, els Puentes de Madison, tot això que vas anomenant, al final és una experiència que jo he vist com un tresor i que sé que està en aquest llibre. Sé que hi és. La protagonista del llibre, que és una nineta, que es diu Abby, he intentat que expliqui les coses amb un llenguatge proper, però amb tot el rigor científic, perquè la veu s'ha d'explicar amb rigor científic, evidentment. I jo sé que Nevi, en aquest desig d'explicar tot el que s'ha d'explicar sobre la veu, també arrossega molta de la meva experiència. No? Aleshores, consells. Hi ha un capítol que parlo de salut vocal. I en el final, cuidar la veu és molt senzill. El que passa que no ho fem. No ho fem?
Que allà no xerrar fins a les 12:20.
Jo això és allò que duria pitjor.
Sí. Clar, Xerra tot el dia.
Perquè jo fa en ràdio, sobretot en Xisco.
A part, però no és això. Jo des que me despert, venc a xerrar, si me telefonen, venc a contestar, i és que jo a partir d'ara diré, me sap greu,
no puc.
Som niner. Jo no parlo per telèfon a partir d'ara, perquè m'han dit que és terrible.
Els homes ho teniu millor.
Ah,
sí? Les dones ho teniu... Clar, per una qüestió hormonal. Clar, els homes ho teniu millor. Els homes, amb el pas dels anys, evidentment també us arriba l'envelliment, però a les dones ens arriba, potser, una mica abans, i a més patim les conseqüències. No, una mica abans, dic una mica abans, perquè hi ha aquest final d'etapa, no?, fèrtil, quan arriba la menopausa, i això té una afectació també sobre la veu. Vull dir, no ens en escapem de res, les dones. Els homes us en escapeu de tot. Les dones, no. Aleshores, en aquest sentit, vosaltres, fixeu-vos, no?, en els cantants homes de 70 anys, que dius, ostres, com s'aguanta la veu, no? A més, aquesta frase es diu molt, com se li aguanta la veu?
Sí.
I, en canvi, amb dones, veureu que la veu és més fràgil, es trenca més, no? Les dones ens hem de cuidar el doble per poder tenir, doncs, els 60 que tinc jo, o 70 o 80, i poder cantar i estar en actiu. Oh. Sí.
I ara que parles de dones i de veu, que t'assemblen les noves veus de pop actuals?
Meravellós. Meravelloses. Mira, ja que em dius això i que som a Mallorca, a mi m'agradaria destacar veus mallorquines.
Sí.
I, clar, la primera veu que me ve en el cap és la veu de Namà Grimalt, Falanitxera.
Sí.
I quan jo escolt la Namà, sent aquell cantar atàvic, però passat pel sedàs d'una lota de 30 anys, i que el resultat, doncs, és un cantar com contemporani modern, però amb aquella arrel mallorquina, no?, del cantar mallorquí, no? I penso que hi ha músics extraordinaris, cantants extraordinaris, amb un univers propi molt ric, no? I a mi em fascina això. Abans els artistes feien discos de 12 cançons, ara els artistes fan discos conceptuals, no? Discos 360 graus, amb un univers molt, molt, molt propi, no? A nivell sonor, a nivell de temàtica, i és meravellós. No tenen cap complexa de res, que és meravellós poder fer un disc i fer-lo amb 18 idiomes, si vols, no? Com ha fet la Rosalía o ha fet la Magali Sarre. Ho trobo fascinant, fascinant.
A mi el que m'encanta és que quan t'anem a fer la nit, tot d'una, a fer com un canvi d'accent meravellós.
Sí, és que me surt en mallorquí. Jo, bueno, quan estic en una entrevista és molt curiós, perquè el meu cervell diu, estàs fent una entrevista, doncs el codi lingüístic ha de ser el teu, no? Però a la que comença a xerrar, llavors ja se me'n va i me surt en mallorquí.
No, no, m'ha sorprès escoltant a Nina fent servir l'article salat a un moment determinat de l'entrevista. Se nota que ja és una més de que nostra.
Sí, home,
clar, parlaven d'aquest llibre de la veu, però també en vas fer un sobre... Ara que parlaves d'aquestes dones, ho patiu tot abans.
Sí.
També un llibre sobre la menopausa.
Sí.
És a dir, la Nina ha decidit trencar tabús en segon quin moments, perquè clar, hi ha temes que fins ara no se'n parlava, la veu no és tant un tema tabú, però que no en tenim prou cura. Fins ara no en parlava molta de gent, en el tema de la menopausa també, darrerament, s'estan obrint portes en aquest sentit i se'n parla, com se n'ha de parlar, sense vergonya i sense prejudici, perquè és una etapa del 50% de la població, que sou totes les dones.
Sí, ara et contesto això de la menopausa, però del llibre sobre la veu, des d'aquesta perspectiva, amb aquest llenguatge proper amb aquesta il·lustració, tampoc se'n fa... No, però se n'haurien de fer, perquè són necessaris, també. Perquè la veu, el que dèiem al principi, és un valor individual de cada persona i l'hem d'estimar i l'hem de cuidar, no? Vull dir que també penso que més llibres així també ens anirien força bé. I sobre la menopausa, sí... és un llibre que vaig editar l'any passat, que va sortir l'any passat, i que quan me'l van... proposar de fer, vaig dir, jo, per què he de parlar jo de la menopausa, no? I vaig veure la possibilitat de vehicular-lo a partir també o a través de la veu i del meu ofici. I de com la veu i el meu ofici m'han obligat, entre cometes, i feliçment i dolçament, a cuidar-me molt. I com aquest cuidar-me molt ha contribuït a que jo arribi en aquest moment, que per cert em va arribar als 44 anys i de forma precoç i abrupta, doncs que hi arribi amb unes bateries més o menys carregades d'exercici físic, que finalment és el que necessitem per sobreportar bé aquesta etapa de la vida de la dona.
Nanina, avui sí, perdona, Xisco.
No, anava a dir que abans a Tetes Concepte de Discos 360, si abans de Paquita Salas de crear aquest concepte hi va haver un artista 360, ja que la tenim aquí, ho hem de reconèixer, està en Nanina, perquè ella ha estat actriu, cantant, a fer musicals, ara logopeda, llibres, no hi ha cap repte en el qual Nanina no s'hi llanci i no en surti reixida, que això no sempre passa.
Sí, bé, això no sé si és bo o dolent, però sí, sóc molt inquieta, sóc molt curiosa, m'agrada molt escriure, necessito escriure, i sí, no sé, hi ha com una cosa en mi de llançar-me, feliçment, de llançar-me en molts projectes, i ja t'ho dic, no sé si això és bo o és dolent, perquè al final tens la sensació de picotejar molt i de potser no aprofundir en res, però crec que és una sensació més meva, no? Perquè sí.
Sí, tot sí. Jo crec que sí, perquè allò que fas ho fas molt bé.
Bueno, ho intento. Mira, saps què em fa molt feliç ara? I des de fa uns anys, orientar, abans me demanaves per la gent jove, sí. Orientar a la gent jove, produir discos a la gent jove.
De fet, has assessorat el musical que varen fer a Manacor ara sí. Per Nadal, sí. Passat.
Sí, Drac.
Que també va ser preciós.
Sí, el drac màgic, meravellós. Va ser una experiència fantàstica amb tot el talent manacorí. I sí, jo passo molt de gust fent aquestes coses i això, vull dir, orientant i donant suport, no? I orientació artística i formació artística al jovent.
Molt bé.
Per no parlar de Mari Liendre, que ja que la tenc aquí, espectacular el paper. Jo quan te vaig veure vaig dir, però per favor, com se pot fer plorar i cantar alhora? És que ho vaig trobar meravellós. Per tant, contentíssims de que encara que sigui per de vora, fa l'erig pel que dia, molt topem en Nanina.
Nanina, que és una gran estrella, i se nota perquè aquí tenim un estol de gent que s'ha aturat a escoltar-la, que sempre és un plaer escoltar-la, i que si la voleu veure, a quina hora...
Ara a les 18 seré a plaça... Bueno, ja hi seré ara, me n'aniré ara cap allà, a plaça de Cort, i a les 18 començo les signatures de la meva veu.
Molt bé, doncs allà la trobareu, i a més que la nova editorial Moll recupera aquell lloc fantàstic que és el banc de Si no fos de Cort.
Fantàstic, allò és màgia pura. A mi em fa molta il·lusió. Ara feia un any, fa dos anys hi vaig ser, l'any passat no vaig poder, i enguany hi torno i em fa molta il·lusió. I a més allà, que no hi havia estat jo en aquella localització, sempre havia estat a sota l'Olivera.
Sí, de fet, hi ha una fotografia fantàstica de Borja Moll.
Històrica, clar.
Històrica, allà, sí. Ja de fa molt d'anys, quan a la primeria que se feia Sant Jordi aquí.
Clar.
I que Déu-n'hi-do com ha crescut i la gent que hi ha.
Fa molt de goig. Uh-huh.
Moltes gràcies, Nina.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer, moltes gràcies, de veres.
Gràcies.
Hem de continuar, ho farem sabent d'aquí l'aplaudeixen a la Nina,
clar, bé, molt bé.
Posam una cançó i continuem perquè volem saber recomanacions de molta de gent.
Us heu demanat mai que hi exigeixen les persones que fan feina a IB3 Ràdio?
És una bona pregunta avui. Sí. Perfecte.
Jo aquesta setmana he anat demanant als companys de la redacció que compraran aquest Sant Jordi i que tenen pensat regalar, que també
molt
és important. O recomanaran els seus estimats o estimades. I començarem escoltant els companys de Xiu Xiu. Nines Mateu, vos he de dir que té ben clar quin llibre comprar i quin regalar.
I de l'escoltar.
Molt bon dia a tothom. Jo tinc molt pendent comprar-me els noms de na Florence Knapp, si ho dic bé, que és una recomanació, per cert, de na Maria, col·laboradora de l'Aviador. Així que jo faig cas a les recomanacions que se fan aquí a IB3 Ràdio. Els noms va recomanar na Marina. I doncs jo me compraré els noms.
Molt bé. I quin regalaràs o quin recomanaries tu a la gent?
Acab d'acabar La fascinació del periodisme de Irene Polo, que és una recopilació d'articles d'aquesta periodista que feia feina abans de la Guerra Civil a Espanya i feia bàsicament columnes socials sobre en aquella època a Catalunya, i se veu perfectament com és la societat de llavors i veus que tampoc ha canviat gaire els problemes d'avui en dia en vez de llavors. Molt interessant. La fascinació del periodisme.
Well,
molt periodístico, Nines.
Sí, no? Molt bé, molt bona recomanació.
Bona professional.
Ben fet.
També vaig xerrar amb en Xavier Oliver, voleu saber què li agrada.
Tenc curiositat, llegint
el nostre samurai. L'escoltam, va.
Miquel Jung, jo vaig llegir Els dies bons, de Nina Fullana en català, i ara sé que se n'ha fet la traducció en castellà, i bon, però tu també comprant la versió castellana.
Los días buenos.
Los días, exacte, los días buenos. Exactament.
I que vas trobar dels dies bons, te va agradar?
M'agrada moltíssim, de fet, com que és lingüista de la casa, Naina, i de fet l'estic veient des d'aquí, li vaig demanar, vaig fer l'entrevista ja ment com anava la cosa, si era un cas real, si no ho era, i bueno, me va donar quatre detalls que no surten al llibre, molt interessants, sí.
Quin regalaràs, o quin recomanaràs a sa gent?
Mira, regalaré amb un cosí petit, que té 17 anys i no llegeix gaire. Un llibre que jo, quan tenia sabat, vaig llegir, va fer molta, molta gràcia, que m'esbotzava de rialles, és El millor dels mons, d'en Quim Monzó. I d'aquest. No és nou, però bueno, va fer gràcia.
Però és bo, és bo. En Quim Monzó sempre té aquest punt d'humor. I de es de reintegrant de xiu-xiu que mos queda.
Aquest sol per tot.
Xisco, què passa?
Ai, està molt directe.
No.
Ha fet aquest sol per tot.
Ara ho diré en veu alta.
És que no he tot l'olio serrat.
Ha de fer aquest sol per tot. Perquè és que m'estic covant, literalment.
Has de trobar un nom.
Fa calor.
Però és que m'he dit que en Xisco s'ha anat moguent.
Sí, s'ha anat moguent.
Exactament.
Però no troba el seu lloc.
Mira, es disgut que duc, que n'ha pogut seure de vora na Nina. Perquè venia, hi havia una soleada i jo no puc prendre el sol i ha estat un desastre. Però bé, tot i
així. Te pegava un raig de sol. Has de dur un paraigua.
Me posaré l'ombra de la xavara.
Amem en Jordi, de xiu-xiu.
En Jordi Suárez, que fa una estona ha passat per aquí. Li hem donat molt d'anys, també, si mos,
exacte,
si mos sent.
Sí.
I m'ho ha confessat que ell no hi exigeix molt, eh? Que més de regalar roses.
Ah, mira.
Anem, escolta'm.
Si el trop, me compraré Como bèsties, de Violent Verot, que mos va recomanar en Sion Capçana a una secció de xiu-xiu i feia bona pinta i mira, per provar de llegir qualque cosa.
Pues provar, perquè no és molt llegidor, tu.
Ho intento, però me costa. Però aquesta m'han dit que és curteta, que és bona de llegir, i per començar a agafar-li el truco, potser va bé.
I quin regalaràs o quin recomanaries tu? Un llibre que t'hagis llegit fa poc.
Clar, jo com que no llegeix molt, jo regal roses. Regal amor a sa gent, que jo crec que és més guapo.
Men, també toca aquest dia, no? Regalar un pot d'amor.
Home, sempre. Sant Jordi és aquest dia, sí, per això.
Fas tan bona olor, ets la millor flor del balcó. Un dia solellat em fas més feliç que el prosat.
Doncs mira, també, sí, sí. Jordi, molt bé, perquè
ha dit Com a bèsties, curteta i bona de llegir.
Sí,
que jo,
per començar.
Sí, el vaig comprar per la fira del llibre i encara el temps pendent.
Idò, mira. No?
De tots aquells llibres que se...
Que se van acumulant.
Que se van acumulant.
Sí,
avui, i a més avui també llegia una enquesta molt interessant de per què a la gent li costa llegir, i una de les coses era precisament que tenim poc temps, que anàvem tots molt aviat i tenim moltes coses a fer, i a vegades la lectura passa a un segon pla, i també que també hi ha problemes que tenen persones que tenen problemes de manca visual i també és un dels motius.
Quan vas comprant i passen per davant.
Sí, exacte. Sí, també.
Les darreres adquisicions.
Però bé, tenim més companys que llegeixen. Aquest sí que llegeix molt.
Aquest sí que llegeix molt. És un dels referents culturals d'aquesta arxipèl·lag, en Rafael Gallego.
Avui no dormirà, Miquel, amb això que li has dit.
No ho sé.
Ara li diré.
Què creus que regala en Rafa? Roses o llibres?
Llibres.
O sa dues coses, no ho sé jo. Escolta'm, que m'ho diu.
Crec que la darrera novel·la d'Anna Carla Naiman, me va agradar moltíssim tenir la carne, i ara ha publicat El Valle del Silicio i l'estic esperant en candeletes. Serà un dels que me compraré. I un altre, ja és una tradició, quan arribo a la paradeta de Drac Màgic a la plaça Major, Antià, llibreter de Drac Màgic, me té sempre un títol ja reservat i de moment no ha fallat mai. I després també recoman poesia. Mira, han tret poemari fa molt poc de Claudio Darder, Com una cusa, també de Júlia Febré, Arrel anoïda, i són dos poemaris que jo crec que valen molt, molt la pena. També el de na Jessica Ferrer, L'exoesquelet, també m'ha agradat molt.
A més, més, en Rafael li agrada molt la poesia, sí, sí, molta poesia, i ha recomanat tres autores balears.
Mm-hmm. Que han passat per Tèntol i per Mediador, també.
Sí, sí,
no?
Sí.
No,
dues mallorquines i una eivissenca que tenen novetat de poemes i que avui de matí les he vistes que signaven per aquí. Per tant, també recomanació de poesia. Què més, Miquel?
Bé, fent aquesta volta per la redacció d'IB3 Ràdio, també m'ho va aturar en Miquel Martí, que fa feina a la recepció, per dir-me que ell és un gran lector i m'ho recomana això.
Amem en Miquel.
I a començar la saga de Terry Pratchett de Mundo Disco. És molt divertida, molt divertida. És un cachondeo de Montse Fantasia. Hi ha molta paròdia i té molts llibres molt bons i un escriptor molt, ja mort, però molt bo.
Una abraçada en Miquel, que sabem que
mos escolta.
Avui no mos pot veure, però sabem que és allà a la recepció d'IB3 Ràdio que mos escolta.
Molt fans en aquest programa del nostre company Miquel de
Sassó. És el nostre oient més proper.
Jo crec que és l'oient número 1.
I més fidel, totalment.
No, i bon oient.
I bon oient,
perquè sempre està pendent de tot. Si qualsevol cosa fa allò tal, és en Miquel que t'avisa.
Si no hi ha cap convidat a la porta, sempre diu, avui què passa?
Ara quan venia a la ràdio, el m'he topat i em diu, ai, és bé, que avui no hi sereu.
Ahir estava trist, perquè sabia que estaria tot sol. Continuem amb aquesta volta per la recomanació literària que m'hauran fet els companys d'IB3 Ràdio. També hem parlat amb la Bàrbara Rodríguez, que és per aquí enmig, que grava coses per les xarxes socials. Bàrbara, ara escoltarem la teva recomanació.
Mira, jo enguany me compraré Els dies bons, d'Aina Pollana.
No ets la primera que el recomanes. Què t'esperes d'aquest llibre?
Mem, qui coneix en Aina sap que és una persona molt profunda, molt... que cuida moltes detalls. Jo crec que tindrà una forma d'escriure que te toca l'ànima i té moltes ganes de llegir-ho.
Quin regalaràs o quin recomanes a la gent comprar?
Mira, jo tinc clar que el que compraré serà per la meva germana, perquè els anys és dia de Sant Jordi.
Ja té sort, eh?
Sí, és un dia molt guapo per fer els anys. I crec que li regalaré Cuéntame un mito de Carlos Goñi. Jo l'he llegit, te conta els mites grecs i a part de contar-te la història també dedica un petit trosset a fer una explicació de quin és el significat que hi ha darrere cada mite i com ho interpretava la gent en aquell moment.
Naina Fullana mos ha dit que estarà pendent de ser vendes.
Clar.
Que tant diu que val Els dies bons i Els dies buenos i
no tots
els seus llibres. I doncs,
si després mos queden encara algunes recomanacions dels nostres companys, després mirarem d'escoltar-les, perquè ara ja tenim nous convidats aquí, moltes ganes de saludar-les.
El teu moment de Tèntol.
Soc la Mònica de Palma i el meu moment de Tèntol és després de sopar, quan per fi s'ha acabat la jornada i puc estar una estoneta en el sofà llegint o mirant una sèrie.
Tres ràdios, coneixement.
Inca, Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca, Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca, Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca, Batega. Ho sents.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a la base Reial Mallorca. I en aquest... acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego de tontería y hay que competir. El fútbol va de competir y no va de otra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esport de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. Tot a Ivetra Ràdio i el YouTube d'Esports i Vetres.
Tenta'l, la pausa que necessites a Ivetres Ràdio.
Carai, quin goig que fas el dia de Sant Jordi, els teus enamorats.
I quina preciositat de taula que tenim ara mateix aquí en directe a la Rambla celebrant aquest Sant Jordi. Xisco.
Així és, perquè Ciutat viu un dia més que esplèndid de festa, tot i que avui de matí ha amenaçat una mica de pluja, res, un sol, que podrien dir en què lentegeles totes. En el centre de Ciutat hi ha repartides 24 llibreries amb paradetes i més de 150 autors que signaran llibres i celebraran aquest Sant Jordi, Margalida.
I nosaltres volem xerrar amb els protagonistes d'aquesta jornada. Per una banda, Miquel Ferrer, president del Gremi de Llibreters de Mallorca i de la llibreria Rata Corner. Com estàs? Com ho dus?
Bé, molt content.
Ets viu encara?
Sí.
Ara te penses sol, justament.
Sí, però bé, gràcies a vosaltres avui he vist per primera vegada la Rambla, així com
amb
paradetes, que sempre ho veig a les 7 de matí, però després no m'adona i així que...
Has vist com m'ha quedat?
Sí, hi ha un ambientazo.
Està preciosa la Rambla, també, Plaça Major, el carrer de Sant Miquel, 24 llibreries, si mateix.
Sí, tothom fa l'esforç de sa vida o de l'any per duplicar-se, per tenir les llibreries obertes, sortint al carrer i demanant mans a tothom. I sí, és un luxe poder tenir aquesta ciutat plena de llibres i de roses.
I d'un llibreter a un editor, el nostre editor de Capçalera,
paraules majors, me crees una responsabilitat ara que no esperava. Moltes gràcies, Margalida.
Tomeu, com ho dus tu?
Mira'm, ara és clar, la gent està a la ràdio no mos veu, però tinc un somriure quasi gros. Estúpid. Estic molt content i molt feliç, clar que sí.
Que bé, que bé. I un escriptor novell que va passar per aquí, en Lucas Sánchez, com estàs? Benvingut.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
El teu primer Sant Jordi, Lucas?
Como escritor, sí. Como librero.
Exacto.
He vivido otros y es bonito vivirlo también desde el otro lado.
I bé? Estàs content?
Sí, muy bien, muy bien.
I també podem saludar la nostra companya Eugenia Sampera.
Hola.
Com estàs?
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Estic contentíssima d'estar aquí.
Tinc
aquí davant de la meva família, la Rambla, flors, moltíssima gent.
I avui,
està molt bé.
I avui xerrarem també amb Eugenia d'aquí una estoneta de llibres i cinema, perquè déu-n'hi-do la quantitat de pel·lícules que
arriba.
Adapten novel·les o llibres.
Sí, enguany tenim un parell, després les comentam.
Sí.
Que els oients no ho veuen, perquè evidentment la ràdio encara només et so, però en Sant Pietro ve feta tot una estrella de cinema.
Ai,
ho eres de sol. Gabardina de camuflatge, s'ordenador ja damunt com una working girl.
Sí,
és a dir,
sí.
Encara que no vulguis, t'has de fixar en Sant Pedro perquè té aquest outfit de star que sempre suma.
Té estil, ella, té molt d'estil. L'altre dia llegia una escriptora molt graciosa perquè, clar, els escriptors, ara molt al contrari, en Lucas i també en Tomeu i en Miquel ho saben, tampoc no són persones que guanyin molt de dompes escrivint llibres. I deia una escriptora que s'havia pogut comprar una gabardina d'una marca determinada.
No és aquesta, tant de bo. O sigui,
ja saps quina gabardina
t'he dit. Que sí. Això no. Això és segona mà.
Gràcies.
Amiga, segona mà.
Gràcies, un llibre que havia estat molt exitós, perquè això és així, Miquel, tu que ho saps. Els escriptors guanyen pot d'obès escrivint llibres.
Sí, bé, jo crec que com tots els artistes sempre és difícil sortir d'aquesta precarietat i guanyen el 10% del preu de venda del llibre. Per tant, si el llibre val 20 euros, guanyen dos.
Dos. Tomeu Canyelles, per al·lusions.
No, per al·lusions. Mem, jo penso que una cosa, i és fonamental dins el marc professional que fem feina, i és l'importància de professionalitzar la relació. Durant molt d'anys es veu que hi ha hagut aquests contractes orals, i sí, està molt bé en el marc teòric, però també la pràctica està bé tenir un paper i on se valdria, evidentment, no només per una sèrie de condicions des del punt de vista de l'editor, sinó també pels drets legítims que ha de tenir un creador respecte a la seva obra. A nivell de, per exemple, un tant per cent de regalies, una temporalitat, una sèrie de drets d'explotació, vull dir que jo crec que també dins d'aquestes festes, dins d'aquestes celebracions, sí que hauria de veure, cada vegada haurien de ser més permeables, també poder parlar des d'indústries, no? Des d'indústries culturals, i que també, bueno, promoure en el cap i la fi les bones pràctiques, perquè capit pitjor que treure un llibre, una feina que tu has dipositat tant i acabar escaldat, no? Vull dir, és desagradable.
Sí,
en aquest sentit, crec que era, perdona, Margarida, sí, crec que era Carme Riera que em va parlar que ella va descobrir com funcionava el món editorial quan la Carme Balcells, el Celsia, la va tenir com a editora i com a representant. I diu que, evidentment, hi ha un abans i un després quan tens, en aquest sentit, qualcú que vagi pels teus interessos. Jo estic en tu, penso que tot s'hauria de professionalitzar, però sí, tota la cadena del món literari, perquè a vegades pensar molt en l'autor, però també hi ha un maquetador, hi ha un dissenyador gràfic que fa les portades i tot, en general.
I mai juguem amb les il·lusions de la gent. Vull dir que no només és feina que hi ha darrere, sinó també unes expectatives, hi ha unes il·lusions, i la veritat és que millor podrà fer de la pulcritud dels contractes. I a partir d'aquí, opera.
Clar, perquè és vera que avui és un dia de festa i de goig i de carrer, no, Lucas? Però bé, també hi ha la lletra petita de fer un llibre que costa molt. Ahir parlàvem amb un amic meu que ha escrit una tesi doctoral, que vol fer un llibre de tesi doctoral, i diu, clar, allò que costa fer un llibre només per l'estructura, és a dir, que ja t'ha canviat cervell només per pensar com l'has de fer, com l'has d'escriure i com l'has d'articular, no?
Claro, o sea, no te sientas a escribir un libro ni una tesis pensando en el dinero que vas a ganar. Lo haces por una especie de vocación o por una obsesión quizá enfermiza que te late por dentro. Y luego a veces, si tienes mucha suerte y coinciden los astros, pues ganas dinero con ello. Pero como se decía, es un 10% de cada libro, descontando el adelanto que te han dado. O sea, el dinero en realidad, si hay algo, es en adelantos y en traducciones.
Hi ha modes per Sant Jordi. Ara d'aquí una estona parlarem de prescriptors, perquè de cada vegada, Miquel, hi ha més prescriptors, més persones, booktubers, gent d'Instagram que recomana llibres, i no sé si això influeix i ve gent a la paradeta i vos diu, jo vull el llibre que has recomanat no sé qui.
Sí, jo crec que sí, que aquí estan veient un canvi en el sector, que abans era lo millor qui xerrava la ràdio a primera hora o lo que publicava lo millor El País en els 50 de Babelia. I després sí que mos passa a les llibreries, que aquest Nadal, per exemple, han passat en 3 o 4 llibres, que tothom era, qui està recomanant aquests llibres? Perquè tothom venia cercant Com eras flores, tothom venia cercant Encantado bingo, tothom venia cercant Les gratitudes, per exemple, que no és una novetat, sinó que té ja el seu recorregut, i tothom venia cercant això, i d'on sortien, no? D'Instagram, de TikTok, d'aquests espais de recomanació que s'han convertit. I sí que jo crec que vivim, sobretot, un moment de socialitzar la lectura, que és un poble com es faltava, que en un Sant Jordi se nota perquè és festa, celebració, i mos trobant tots junts, però abans tu llegies a casa, ho comentaves a lo millor amb qualcú que sabies que llegia, però no arribaves a l'oficina i deies, uau, m'acabat d'acabar Encantado bingo i m'ha encantat, o no m'ha agradat gens, no? I en canvi ara sí que ho començam a fer.
I és hora de dissenyar un Sant Jordi. Clar, jo ho he vist avui de matí, que jo era des de primera hora fent voltes per aquí, carregant un munt de catxes. Totes les llibreries anaven allà muntant la seva paradeta. Com se calcula? Tu, clar, si ve qualcú i te demana un llibre, tu el vols tenir, perquè vols que els teus clients estiguin contents, però també d'altres n'has de carregar una carretada, perquè imagina que te venen a demanar Com eras flores o Has cantado bingo. I no entens, dius, escolta, tot això són vendes que jo he perdut.
Sí, realment és molt difícil, i es quita la qüestió, que és un pot de terror psicològic els mesos abans, de quan se'n demanda què, quan te'n demanda aquell, perquè, clar, potser tu fas la comanda fa 2 mesos i ara d'aquí el que dèiem, no? Qualcú penja a Instagram Com eras flores i de sobte no en tens, editorial no en té, no el tens a temps, i sí que tot es tens, tens no sé què, tens no sé què, però per això sempre apostant perquè la gent vagi a les llibreries, i aquí se deixi on dur un poc, perquè han de ser conscients que tothom d'una taula, d'un 12 metres, i no poden dur tot allò que, no, que nosaltres voldríem i que la gent vol.
Però és un dia més de novetats, Lucas, tu estaries d'acord, que també has fet de llibreters? És més de novetats o és més de fons?
Home, és un dia sobretot de novedades, però lo que diferencia las paradas, como decía Miquel, muchas veces es esa apuesta como de fondito, como de tener una sección de la mesa de apuestas personales de la librería que te diferencian, porque si al fin y al cabo todas las librerías van con las novedades, todas las librerías tienen lo mismo, sí, con lo cual conviene
diferenciar-se, no?
Que tenim 24 parades, que totes venen amb el mateix producte en el mateix preu. Per tant, aquí has d'estar on ens hem de diferenciar en fer aquestes apostes, que una a lo millor tirarà més cap a infantil, l'altra tira més cap a lo millor literari, més indie, més comercial, és a dir, crec que hi ha com per tots els públics.
Per posicionar-se, Tomeu.
Bé, nosaltres hem de dir que ho vivim des de la perspectiva de ser un editorial, no? I
a sí, més però també el mateix que en Miquel, com que el culen els exemplars que editau? Per què dius, d'això en faré 300, però d'això en vull fer 3.000?
Mira, l'altre dia en parlàvem d'en Guillem Frontera i jo te recordaré una frase que ell sempre repetia, i és que explicar l'èxit d'un llibre és molt difícil. Vull dir, intervenen tant de factors damunt d'aquell rectangle que... No, mem, nosaltres és vera que sí, que tenim precedents, no?, d'anys previs, no? També... Anem a dir, no?, que també la perspectiva d'una editorial, quan participa en un esdeveniment d'aquestes característiques, seguia no per les novetats d'altres... No, no, des dels fons de catàleg. I veus un poc també la sortida que ha pogut tenir al llarg d'aquests darrers anys i veure per la qual l'has de postar i el que, bueno, pintura com tenir. En tot cas, mai perdem de perspectiva que la casa que jo estic representant, que et s'amoll, sempre ha estat molt transversal i d'alguna forma pues, ha vetllat perquè hi hagi rondalles, assaig històric, novel·la, poesia, llibre infantil, punts suspensius, no?
I el llibre d'autor balear, Miquel, té bona salut? La gent demana llibres d'autors d'aquí o és molt mal de competir amb escriptors de tot el món?
Jo crec que sí. Primera, perquè els tenim firmant aquí. Que també, vulguis que no, aquest moment de trobar-se amb la persona, també. I just abans de baixar jo estava reposant llibre d'un guanyador d'un premi Sant Jordi mallorquí,
ah, sí,
que s'ha venut molt avui
de
matí.
S'ha venut molt avui, sí. Parlant de Carles Rabassa, premi Ramon Llull.
I, per exemple, i cada Sant Jordi hi ha molt d'escriptors mallorquins que estan allà en bona posició per vendre. Però també hem de ser, que ja ho he dit diverses vegades avui, però que els més venuts són el 3% de les ventes. Per tant, segur que molt moltíssim de llibres d'autors d'aquí se venen perquè es queda més de 150 signatures i molta gent se ven també ara un boom de llibre infantil local. Tenim el fenomen de Meli Cotó, per exemple, una Caterina Valriu, és a dir, molt d'autors que també signen un munt de llibres i jo crec que viu un bon moment.
Lucas, tu que vens amb una novel·la, la primera, com en poder tenir un espai entre tant de llibres?
Pues es una buena pregunta. Pues con la generosidad de algunas librerías que te prestan ese espacio y te invitan a firmar con ellos. No hay mucho más.
Clar, la competència és molta i també ho hem parlat moltes vegades amb en Miquel, també amb en Tomeu, que hi ha com moltíssima producció ara mateix.
Sí, hi ha una, jo crec que una sobreoferta i el País ho deia, que ara no me'n recordo els percentatges, però que hi havia moltíssim de llibres que no se'n venia ni un exemplar, no?
El 2024 se van publicar prop de 90.000 inscripcions a CCBN, és a dir, 90.000 publicacions de llibres, clar, 240 cada dia. Expliquem qui és que se pot llegir 240 llibres diaris, si vols estar al dia d'allò que se publica.
Sí, però bé, també per sort hi ha molta cosa que ja no fa falta llegir-la, crec jo, per això també està el que deien de la cadena de valor, els editors fan una gran feina.
I també aquí hauríem de veure quin número d'aquests ISBN són publicacions institucionals que realment mai acaben sortint a llibreries.
O llibres tècnics.
Vull dir
sí, però tot i això, encara que en descomptem són 90.000 llibres, només que la meitat.
Sí.
Bé, que 40.000 fossin institucionals, són 50.000 títols.
El fenomen d'autoedició, que també en aquests darrers anys ha agafat també una certa força, sí que ha incrementat, no? Però jo crec que també la perspectiva que poden tenir les llibreries és una altra, que hi ha molta oferta. Sí, és vera, però també és un bon senyal de salut, no?
Sí.
I que hi ha aquesta diversitat, jo crec que hauríem de veure també des de la perspectiva de que cada vegada hi ha aquesta capacitat d'arribar a públics més especialitzats, temàtiques més concretes, propostes més arriscades i fins i tot valentes, no? I això fa que entrem cada vegada a les llibreries tremolant, dient, ostres, que m'ho voldria dur tantes de coses i no puc.
I ara que dius això de l'autoedició, només tinguem la gent que comença autoeditant-se, perquè així va començant a Joana Marcús a Wattpad,
no.
I la tenim com a la escriptora en espanyol més venuda a Hispanoamèrica.
No se pot menys tenir, perquè de fet jo te diria que han sortit productes molt anticomunicats comercials, i ho dic en so bon sentit de la paraula, que si no hagués estat des de sal de fe que és el fenomen de l'autoedició, no hagués estat possible.
Però bé, jo crec que això també és reforçar com, igual que la intel·ligència artificial i tot aquest boom de notícies i que qualsevol fa una web i té un mitjà de comunicació, reforça mitjans com IB3, per exemple, perquè al final és una informació contrastada i tal, jo crec que en les llibreries i això, és a dir, si el llibre ja està a la llibreria, ja l'ha triat un editor, ja l'ha triat el llibreter
ja
i ja el tenim a
la
taula, ja vol dir que com a mínim mereix atenció.
És curiós, perquè Nadal Suau, que també és col·laborador nostre, feia un article al País i de Ara farem un repàs dels llibres fins que ha aparegut la intel·ligència artificial, perquè ara se plantejarà un nou panorama, que aquest ja el comentarem perquè avui no tenim més temps, però ja
sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Bon
sí, un meló important aquest. Bé, que passeu molt bon Sant Jordi. Lucas, ara vas a firmar tu?
Sí, firmo a les 7 en la Drag Magic, estaré una horita, hasta les 8, i a veure què tal.
Molt bé, doncs si voleu veure en Lucas i la seva novel·la, la recordam?
No hay que hablar mucho, publicada por Plasón.
Que el vot signi, perquè serà un autor serà un autor d'èxit en breu, i aquestes primeres edicions firmades, després vos podreu comprar-vos un sofà i una tele. Quant ets a vengueu?
Mínimo.
No, una tele de plasma grossa. És a dir, Lucas...
Smart TV.
De ses bones. Per tant, aprofitau a l'etzeta Drac Màgic.
Exacto.
I del que passin
per
allà.
A la plaça Major, Lucas Sánchez, moltes gràcies.
Muchas
Miquel
gracias.
Ferrer, moltes gràcies. Vagi molt bé. Tomeu Canyelles, gràcies. Eugènia, fem una pausa i anem amb tu tot d'una.
Vinga.
I tots al teu voltant caiguin com papallones.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
IB3 Ràdio és actualitat.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Bona diada de Sant Jordi. Avui, els grans protagonistes són els llibres i les roses, i també tothom que se senti captivat per la tradició i els llibres. Sant Jordi és el patró de Catalunya i dels territoris catalans, i també el patró dels enamorats i de l'amor. La tradició de posar paradetes de llibres que simbolitzen el coneixement i la cultura, i roses que simbolitzen l'estima i l'afecte, als carrers, també s'ha estès a les Illes Balears. Aquesta iniciativa dona visibilitat a la creació literària i fomenta l'hàbit lector i l'interès per la cultura. Ja veus que avui hem volgut remarcar més el component cultural, més que no purament lingüístic, perquè trobam que l'ocasió s'ho val. Quants n'hi ha que ja teniu la rosa o el llibre que us ha regalat una persona estimada? I terme explicat, terme acabat.
La Subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
Quin dia més preciosa.
Què tal?
Molt bé. I tu?
S'està molt bé aquí. Vinc en directe fora de l'estudi.
En Miquel Ferrer, ara el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, diu, no sé com podeu xerrar amb tant... de Llibreters de Mallorca, em diu, no sé com podeu xerrar amb tanta gent que vos mira.
Ja. Jo estic fent com que no hi ha ningú.
Exacte. Sí. No, és que no els... Com en el teatre,
sí,
que
sí,
no els veiem, però això no ho sabem. I gràcies per ser-hi.
Gràcies.
A més, que tu ha vingut tota la teva família.
Sí, la família del Jaume.
Que bé, sí. Gràcies també per venir.
Gràcies, m'estim.
Que ardeguda. Ella, bé, mos queda un poc minut, però després, si no, ho reprendrem vale. Quan acabin els serveis informatius. Però bé, avui hem de xerrar de cine i de pel·lícules, perquè hi ha moltíssimes ja al llarg de la història del cinema, moltíssimes novel·les, llibres que s'adapten sí. a pel·lícules.
Sí, exacte. Avui, aprofitant que és Sant Jordi, hem decidit pues, d'un parell de títols que arribaran a les sales els propers mesos.
Clar, que això, perquè el golós, eh?
Sí. N'han tingut ja un parell i els darrers mesos ho sabem, com per exemple Hamlet, que és una adaptació, però en aquest cas xerrant de lo que ve els següents mesos.
De lo que ve, exacte, sí. Hamlet, que ha estat molt sonada.
Sí.
Sins borros coses també.
Sí, 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 sí.
Però en venen de noves.
En venen de noves.
Curiositat, quines són? Mem, començant Mira. Per... Victoria sí. Anzico.
Vinga, començant per la novel·la d'Anna Virginia Feito, que per cert ja vaig tenir el sonor i el plaer de poder veure-la en directe en el Flem fa un parell d'anys. M'ha agradat moltíssim. I no xerrava concretament d'aquesta novel·la, però crec que, bueno, va contar alguna anècdota, no? Però ara ja en guany saben que arriba a la pantalla. I és bastant interessant perquè en el principi aquesta pel·lícula l'havia de protagonitzar la Margaret Qualley, que a mi és una actriu que m'agrada moltíssim, però finalment, pel to i escaire que té en el final d'aquesta pel·lícula, la protagonitzaran amb Micah Monroe, que a mi també personalment m'agrada molt. És una tia que desprèn una cosa com a molt magnètica, que té algo, no? Que és això que cerquen moltes persones que dirigeixen quan han de fer un paper molt concret, i d'ella ho fa i són pel·lícules de terror. Per tant, aquesta pel·lícula, que és adaptada, té com un punt així una mica més de terror psicològic, té un to bastant incòmode i arribarà enguany.
Enguany, ara, 2025,
sí, tots aquests títols que comentarem avui arriben enguany.
Val, Victoria Anzico, sí. Virginia Feito.
De Virginia Feito.
Si vols voleu anar llegint el llibre, aviat veureu la pel·lícula.
I sou a temps, sí.
Si voleu. Sí, sí. Però en tenim un altre, un clàssic dels clàssics dels clàssics, és l'Odissea.
Sí, l'Odissea d'Homero, dirigida per en Christopher Nolan.
Uau,
sí.
És a dir... L'Odissea ja és paraules majors, sí, però sí. Christopher Nolan també.
Sí, a més, no sabem encara com ni en quin moment, segurament a prop de s'estrena, però Cine Ciutat tenia la intenció de dedicar-li algunes pel·lícules envoltades, no, en aquesta estrena d'en Christopher Nolan, que mos fa moltíssimes ganes. El repartiment és espectacular. Jo sé que aquí hi ha algú que li agradarà moltíssim, que és fanàtic de tot el repartiment i de les estrelles de Hollywood. Tindrem en Matt Damon, en Hathaway, en Tom Holland, i encara així, és a dir, fins i tot, perdona, tindrem en Zendaya i en Robert Pattinson, o sigui, i en Charlize Theron, o sigui, un repartiment...
Què te pareix, Xisco?
No, pinyol vermell, però em fa molta gana saber l'adaptació que farà Nolan i sobretot com la durant el seu univers. Yeah. Però, sí. Per ara tot pinta molt bé, però de vegades també en Christopher Nolan ha fet qualque castanya.
Sí.
No ho poden negar. Esperen que aquesta no sigui una castanya, no, sinó un pastisset.
Sí, és un llibre molt complicat. Sí. També
depèn molt de l'ús que faci de les noves tecnologies per recrear el que seria aquella gràcia antiga, perquè de vegades hi ha coses que fan a l'horeta de fals.
Sí.
I si ja se'n vol call, no és bo, que no crec que sigui el seu cas, no. Serà interessant.
No ho serà. Això té pinta de tenir un pressupost
hem
molt
gros. Arribar als serveis informatius. Fem una pausa i tornant tot d'una, perquè encara vos hem d'explicar moltes coses. Avui especial Sant Jordi, des de la Rambla.